A les oficines de consum i a les associacions de consumidors cada vegada arriben més casos de ciberestafes i la seguretat digital és un dels reptes candents actuals. Repte que avui trasllada a les zones de Ràdio Vilafranca la Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal de Consum Vilafranquina. Bon dia, Gavi.
Hola, bon dia.
Per parlar de dades digitals, de fraus, d'estafes, de la seguretat digital, en definitiva, vens molt ben acompanyada per integrants del grup de treball de consum de l'Alt Penedès.
Sí, mira, ja fa un temps que vam constituir aquest grup de treball que està integrat per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'Oficina Comarcal també, avui ens acompanya la Mònica Caballero, que
Hola,
és la
bon
tècnica
dia.
De consum del Consell Comarcal.
Benvinguda, Mònica.
Gràcies.
I també ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, que és el president de l'associació Aquabae Catalunya.
Benvingut també.
Amb seu també a Vilafranca.
I sou els tres integrants d'aquest grup de treball.
Sí. De fet, ja és el tercer any consecutiu que organitzem conjuntament doncs, la diada de l'acte del Dia Mundial de les Persones Consumidores, que se celebra el 15 de març. I bé, doncs aquest any ho dedicarem al tema de la seguretat digital, ja que bueno, doncs, estem percebent no, els tres organismes que cada any doncs, es van incrementant el nombre de reclamacions no, i la preocupació pel tema de les ciberestafes, els fraus, les contractacions enganyoses, etc.
Com que veníeu i havíeu proposat aquest tema, just ahir tant a Penedès Televisió com a Ràdio Vilafranca fèiem públiques unes dades del Ministeri d'Interior que ens poden servir per arrencar. Són dades respecte al 2025, segons les quals a Vilafranca es van produir durant l'any passat 415 estafes informàtiques o ciberdelictes, d'un total de 2.000 i escaig denúncies. És molt, és poc, és la punta de l'iceberg, què creieu?
A veure, des del nostre punt de vista entenem que ja són masses, tot i que el número és ínfim en comparació amb altres municipis més grans, com podria ser Barcelona o podrien ser municipis més tirant cap aquí. Però i tenir així, són un número massa gran de delictes sobre ciberdelinqüència i que s'ha de mirar d'informar les persones sobre tots aquests problemes que hi ha, com poden defensar-se, què poden fer per evitar que els ciberdelinqüents els puguin atacar, per així dir-ho, i fer una mica de mur de contenció.
Sí, de fet és l'eina més potent que tenim, per això insistim tant. L'any passat també ja vam iniciar aquestes xerrades parlant del phishing i parlant de consells no? per evitar el phishing. I aquest any doncs, insistirem més en la protecció de les dades, no? com podem protegir les nostres dades, perquè de fet és l'eina més potent que tenim, perquè un cop que ja s'ha produït el delicte, bé, sí que podem actuar, podem fer coses, però és molt més complexa, no? El que hem d'intentar és no caure-hi.
Quatre potes, no?
I és una dada molt significativa, perquè ben bé del que els números que estàs donant és un 20% aproximadament, no?, dels que arriben a denúncia, perquè a vegades també hi ha casos que pot haver gent que no ho denuncia, que potser també ho tramita per una via de reclamació civil, potser ens ho ve a nosaltres, fem aquesta mediació prèvia, fem algun intent, intenta fer la gestió amb la banca, o sigui, ho està enfocant potser no tan delictiu, o haurà gent de totes les menes, però se'n fa... O sigui, d'entrada, nosaltres tenim sensació que és un tema que està en auge, que està cada vegada anant a més, i la prevenció, el que estem comentant, és bàsica.
Ens fa vergonya quan ens passa, quan hi caiem de quatre potes, i potser per això no fem tot el que tocaria?
Absolutament. O sigui, a veure, molta gent més que res, perquè, clar, el tema tecnologia és una cosa relativament nova. Molta gent té un telèfon mòbil, però no sap fins a quin punt pot arribar a una persona a fer-se amb les seves dades. O sigui, un mòbil és una eina de treball molt important, però també pot ser molt perillosa si no se sap utilitzar ben bé. Clar, això a molta gent li ha tocat de nou. I clar, ens trobem en una situació que dius, ostres, i jo ara tinc això, que em podrien robar les dades si no tinc cura. Que ja està el tema.
Sí, de fet, a vegades els usuaris ens ho comenten, no? que realment els afecta més el fet d'haver caigut en la trampa, per dir alguna cosa, que no pas l'import en si, no? Que, tot i que de vegades és significatiu, que estem trobant les reclamacions que moltes pujan 4.000, 6.000, 10.000 euros, vull dir que no parlem de quantitats petites, També n'hi ha alguna que són menors, però en general parlem de quantitats significatives que per una economia domèstica normal doncs, pot ser... Hi ha gent que plora, ve plorant, diners que són tots els meus estalvis. I després, una altra cosa, fins i tot, no només que t'hagin polit els estalvis, sinó que contreguis un deute. Per exemple, recentment vam tenir un cas d'una noia que, justament, un cas de phishing, que la van trucar fent-se passar pel gestor de la seva entitat bancària, no? I dient que, doncs, que havien detectat uns moviments sospitosos. Clar, què és el que et fa confiar? Doncs veure que aquella persona té totes les teves dades, que sap totes les teves dades, és a dir, fins i tot nom, DNI, número de compte. Clar, això et deixa descol·locat i et poses tan nerviós que, clar, et diuen, bueno, i ara necessitem que ens donis unes claus per poder cancel·lar aquestes operacions. Clar,
llavors... Sempre hi ha el component pressa, no? S'ha de fer clar, immediatament.
Clar. I la por de dir, ostres, és que, clar, com si té totes les meves dades, no? I m'està trucant per evitar això. I el que fas, donant les contrasenyes i donant les claus d'accés, és confirmar les operacions. Doncs en aquest cas no solament li van buidar el compte, el que tingués en compte, sinó que, a més, van contractar una targeta de crèdit amb un límit de 6.000 euros i se'l van polir. És a dir, que ara té un deute de 6.000 euros. Clar,
I el té ella.
No, clar, i, a més, ha donat les dades. Llavors, aquí, això se'ns fa molt difícil de defensar. Això el Jaume ens ho pot explicar millor, no? Sí. Quan això arriba als tribunals, perquè en aquests casos les entitats bancàries rarament accepten la mediació quan tu has donat les dades. O sigui, si tu no les has donat, encara potser tenim més marge d'arribar a un acord o que elles cancel·lin, no, el deute. Però si la persona consumidora ha donat... Bueno, consumidora en aquest cas...
Sí, clienta del banc.
Clienta del banc, sí,
consumidora.
Evidentment. És que... Per un moment he tingut un lapsus. Doncs, en aquest cas, ha donat les seves dades, doncs l'entitat de vegades et diu no, i llavors has d'anar a acabar als tribunals. Oi?
No, clar, i a banda... Jo puc ficar, per exemple, un cas nostre que portem a l'associació, i és que, en aquest cas, la persona associada nostra... per una contractació que va fer. Al final hem detectat que va ser per una contractació que va fer d'un cotxe de lloguer. Li van demanar el DNI per fer foto, perquè ho demana l'empresa, perquè no sé què. Al final s'ha detectat que aquesta persona que li va fer foto del DNI li va guardar una foto seva, va obrir un número de compte a un banc, no diré qual, però que, clar, ara mateix ens trobem... parlant informàticament, que els bancs donen molta també complacència per obrir comptes online així tan fàcilment amb la foto del DNI.
Ja n'hi va haver prou.
Què passa? En aquest cas, a aquesta persona se li va obrir un número de compte a un banc, es va demanar un préstec, i un préstec bastant elevat, 20.000 euros. O sigui, no estem parlant d'una tonteria, 20.000 euros. Clar, aquesta persona no es va donar compte, fins que al final rep les cartes del banc dient, escolta, que ens deus diners, que ens deus diners, que ens deus diners. Aquesta persona diu, igual s'han equivocat. O sigui, moltes vegades pensem des de la complacència de dir, això no és meu, això s'hauran equivocat, hauran ficat les dades malament. I clar, la gent tampoc té aquesta cultura de queixar-se. Què passa al final quan rep una demanda del jutjat? Perquè clar, el banc cedeix el deute a un tercer i aquest tercer ho reclama, diu, escolta, però quin assos, què ha passat? Clar, i és quan s'ha donat compte que es va obrir doncs, el compte, es va demanar el préstec i bé, al final es va demostrar que va passar precisament per aquesta situació d'agafar el cotxe de lloguer, perquè va ser l'única vegada que aquesta persona va donar el seu DNI per alguna cosa. Té nassos, això.
Sí, és que és el problema, a vegades en situacions normals, no? Que tu estàs tan tranquil i de cop et ve alguna cosa, algun càrrec, alguna contractació que no has participat en res, i penses, però d'on han tret? És que no saps ni, en aquest cas que estàs comentant tu, tirant el fil, ho va detectar que era aquella contractació. Però és que a vegades ni això. A vegades jo no sé ben bé com ho fan els hackers, això sí que no ho sé explicar, de com es fa, però espanta, perquè sí que són persones que ens venen a veure, ens diuen, és que de cop m'ha vingut un càrrec, el que deia la Gavi, 5.000 euros, 6.000 euros, un càrrec que m'ha vingut, que no tinc res a veure amb això, ni he fet mai res. aquesta facilitat de contractació a vegades també és aquest punt crític, no? De la normativa permeti, segons com, aquestes vies de contractació, que sí que estem en un món digital, un món competitiu i consumista, però hauria de ser una mica tot més pausat també, no? A l'hora de contractar segons quines dades. Sí que és cert que en aquest, això que estem comentant, en via judicial possiblement ho resoldràs perquè no hi ha hagut un consentiment real, no, de la persona, però mentrestant, mentrestant no arriba, mentrestant els diners t'han volat, els diners ja no els tens. Aleshores, sí que això és molt important, aquesta prevenció, i està molt bé que es faci difusió, no? Que donem a conèixer aquestes eines. Per això la xerrada, que pensem que aquest any és una miqueta més pràctica en el sentit de configuració de dispositius i el punt que la gent sàpiga, no? Això que estem parlant, que hi ha molts usuaris, que tenim mòbil, tenim ordinador, tenim mails, tenim tot, però potser no tenim aquella base de seguretat digital, de com hem de configurar tot això per tenir més, bueno, les nostres dades més protegides.
Quin catàleg tenim d'intents de ciberestafa? Amb què ens podem trobar? Heu posat alguns exemples?
Ens podem trobar estafes de tot tipus, de tot tipus. Ens podem trobar estafes dins del món del consum, perfectament. Per exemple, ens podem trobar el que li va passar a Andes de fa poc, que li van sostreure un munt de dades de persones consumidores i que aquestes dades després es venen a la dark web.
Sí, o sigui, el cas d'Andesa.
Sí, a la dark web, a l'internet profund que cap persona normal entraria perquè no tenen ni idea, perquè és una cosa que només entren hackers, especialistes en ciberseguretat, o sigui, personal molt competitiu en aquest sector. Són moltes vegades coses que fins i tot nosaltres no ens ho trobem directament, que ens ho trobem perquè hi ha hagut aquests intents de hackers que agafen les dades d'aquestes empreses. Abans va ser Endesa, fa uns anys també li va passar, no va ser Telefònica, si mal no me'n recordo, que
i
també li van entrar les dades.
I entitats bancàries.
Que això té nassos també sent un del sector de telecomunicacions.
I hospitals
també.
Catalans.
Hospitals. O sigui, ens ho podem trobar.
I a l'Ajuntament.
Poca broma. Ara que dius l'Ajuntament, fa no sé si era 2 o 3 anys, l'Ajuntament de Cubelles. 50.000 dades van sostreure de l'Ajuntament de Cubelles i van haver-hi un munt de denúncies a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per això. O sigui, va ser una cosa espaterrant. I ja no només ens ho trobem això, sinó directament ciberdelinqüència afectada a molts sectors. Jo ara tiraré una pedra molt forta, que això no és una cosa que ens ho veiem molt, però els exemples de sexting, que hi ha moltes extorsions de ciberdelinqüència per aquest tema. Jo conec una persona afectada per això, que va actuar en un tema de sexting. Jo no vull saber què va passar ahir, però sí que em va comentar una miqueta, i clar, la persona que li va dir no, tinc les teves fotos i vull que em paguis a una compte de Bizum, que això també té nassos,
ja són extorsions, no?
O sigui, són coses que et pots trobar cada dia. I totes les persones, o sigui, no hi ha cap persona que no pugui ser afectada si no té una mica de cura i compta amb el que fa amb el mòbil. El que dèiem, el mòbil és una eina de feina molt important, però també pot ser molt peligrosa.
Sí. I justament una de les coses que ens hem trobat arran d'aquest ciberatac que va tenir Endesa, no? És que estem trobant usuaris doncs, que estan rebent trucades, no? per oferir-los contractacions, però que són contractacions amb engany, enganyoses, val? És a dir, que saben les seves dades, reben missatges, ja sigui per telèfon o per fins i tot per WhatsApp, val? Han rebut missatges amb tot tipus d'amenaces dient que han detectat avaries o errors en el comptador de la llum, que han de verificar unes dades per poder-ho solucionar, etcètera, etcètera, que s'han de posar en contacte. I a partir d'aquí, doncs el que fan és una contractació fraudulenta, és a dir, que els canvien de companyia, ells pensant que estan solucionant una incidència, no? Però que són les incidències
amb la seva companyia.
Són múltiples i variades, De fet, els missatges, si en tens una mica, ho pots detectar.
Reconèixer intents d'estafa?
Sí.
Què hem de buscar?
Clar, què passa? Que de vegades sí que es veu que la redacció no és correcta del tot.
Matussera.
Que et parlen de la distribuïdora en comptes de la comercialitzadora, quan la distribuïdora no fa contractacions. O sigui, però,
tot, això, però
la
gent el consumidor
no, potser clar, però això
no
hi ha gent que no ho sap distingir. Clar, no ho sap distingir. Et diuen Endesa Distribució i tu penses doncs, que és Endesa i llavors la distribuïdora no fa contractes de llum. Llavors, clar, si tu... De vegades es pot veure, no? Però clar, també ens trobem que cada vegada més aquests missatges estan redactats per IA i cada vegada són més afinats, més acurats. Cada vegada hi ha més mitjans per suplantar la identitat de les empreses aquestes de forma doncs, creïble, no? I que et sigui més difícil de detectar que és una possible... que és un possible engany, no? I llavors això fa que haguem d'extremar les precaucions a l'hora de clicar enllaços, de donar dades, ja sigui per telèfon, ja sigui per correu electrònic, per missatge... Ho hem de...
és una miqueta el consell aquest, que també moltes vegades ens ve persones, diuen, no, és que m'ha trucat la meva companyia, no? Diuen la meva companyia, perquè truquen dient d'aquesta manera. Una miqueta de bona fe, a vegades tenim, els consumidors, encara som una mica de bona fe, com abans, com antigament, que avui en dia no podem anar de bona fe. O sigui, que et truquen, et truquen de la teva companyia, de telefonia, de llum, del que sigui, la gent ja dona per entès que seran ells, comencen a oferir-li opcions, no millor, el truquem per donar-li un millor preu. Raro, la teva companyia que et truqui directament a tu per oferir-te un millor preu del servei. Ja és una primera sospita, ja dius, a veure. Després comencen a donar dades que ja realment tenen, algunes no, però m'has de confirmar la dada bancària de... Si ets la meva companyia, tens la dada bancària, o sigui, i les consell en aquests casos. A la mínima sospita, sospita. Millor sospitar que no deixar de bona fe. Això és contactar tu directament amb la teva companyia. Si t'estan dient, hi ha un problema amb el comptador, hi ha una revisió que no has passat, ja... Vale, jo contacto jo amb la companyia. O sigui, tu confirmes directament, ets tu qui
penjo,
fa l'acció.
Penjo i jo faig
i
la trucada.
O sigui, no ens en refiem. És una mica el consell molt bàsic. Avui en dia tenim comercials molt, molt, molt agressius amb dades fraudulentes o dades no fraudulentes, que potser que les tinc perquè nosaltres han tingut les nostres dades, en algun moment vam ser clients o el que sigui. Els comercials, pensem, són molt agressius en tots els sectors i s'ha de tenir aquesta precaució. A mi no et trucarà ningú a oferir-te aquí un regal. Aleshores, bueno, precaució, pengem, truquem nosaltres, ens informem, fem aquests canvis que hàgim de fer si és que cal fer-los i si no, no. Això segur quan rebem aquestes trucades. Els SMS que ens arriben, que diuen clic aquí, ja sabem, o sigui, això està sonant molt, que no cliquem, siguem nosaltres que entrem amb la companyia, no fem aquesta... no ens ho posaran tan fàcil. Això sí que és un consell que s'ha de tenir en compte, això, la configuració dels terminals, tenir-los més o menys doble autentificació de factor, bueno, totes aquestes mesures de seguretat, antivirus i demés, que també ajudarà a prevenir una miqueta tot aquest tema.
Quines dades no s'han de donar mai per telèfon? Sigui qui truqui.
Mai, mai, mai el DNI, començant per aquí.
D'acord.
Mai. Per què? Perquè primer, un telèfon mai saps amb qui estàs parlant i moltes vegades, i això la Gabi, la Mònica i jo segurament ens ho hem trobat un munt de cops, la gent que ens ve que diuen ens han trucat de tal banc o de tal, i utilitzen el que es diu a telèfons mirall. O sigui, aprofiten el mateix número de telèfon que utilitza el banc, clar, tu reps una trucada que penses que pot ser el banc tranquil·lament. Tu penses que pot ser Banc Santander, que pot ser el Banc Sabadell, qui sigui. Clar, mai donar dades. Si s'ha de donar dades, en persona. Sempre. I el DNI és molt important no donar-ho. DNI, números de seguretat social, totes aquestes dades que haurien de ser privades, que només es podrien donar en persona, mai per telèfon. Mai. Sempre en persona. I si no es poden donar en persona, es mira qualsevol via, però per telèfon, mai. I, clar... Una altra cosa també és les trucades, però també pot ser per correu electrònic. Si s'ha d'enviar per qualsevol cosa, per exemple, el DNI, mai a color, sempre en blanc i negre. Intentar ficar una marca d'aigua, aquestes gotes d'aigua que fica, per exemple, espècimen, alguna cosa d'aquestes, per evitar que després aquest DNI el puguin utilitzar per, com deia el tema d'aquesta persona que li van obrir una compte bancària. Clar, si li hagués passat això i hagués donat un DNI que fiqués una marca d'aigua i tal, no haguessin pogut obrir aquest compte. Són petits tips de seguretat que poden ajudar, que no
però tornant a aquest cas, si sí. Estàs llogant un cotxe i et demanen el DNI,
aquí hi ha el problema. Aquí les empreses han de modificar les seves polítiques, començant per aquí, i s'han d'agafar el que diu l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè després ens trobem el que ens trobem. Clar, tu, a veure, tothom va amb bona fe, però mai saps si et pots trobar algun treballador que pugui fer una foto així, però clar, primer de tot, mai fotos per telèfon, ha de ser escanejat, després ha de passar per aquesta marca d'aigua. Les empreses haurien de ficar una marca d'aigua. Us explico un exemple. A nosaltres, a Aquabae, quan ens ve alguna persona afectada i tal, els hi fem signar un apoderament i els hi fem escanejar el DNI. Però els escanegem el DNI i el primer que fem és ficar la marca d'aigua, ficar en blanc i negre, perquè, clar, jo després he d'enviar a l'empresa on he d'enviar la reclamació aquest DNI. Si jo li fico la marca d'aigua, blanc i negre, li tapo dades importants, ja estic fent que aquesta persona després no sigui afectada per un tema per culpa meva, bueno, per culpa de l'associació. És una cosa que s'ha de tindre molta cura amb això.
I la tothom gent hauria de treballar així.
Sí.
Sí, però ha sigut una pràctica habitual, eh? Estàvem acostumats a anar a arribar a l'hotel, que et demanin el DNI, el donaves, et feien una còpia, te l'escanejaven, o... Fins ara, doncs, no, clar, no sentíem a dir tants casos, no?, de phishing i de ciberestafes i tot això, i clar, i la gent, doncs, anaven pel món refiats, no?, clar, i doncs això ho hem de començar a revertir i a dir, no, no, el DNI te l'ensenyo, m'acredito, però tu no te'l dono, no te'l dono el DNI, perquè jo no sé quin ús faràs del meu DNI.
És que ja ho deia la policia, és personal intransferible.
Clar.
Començant per aquí.
Estem acabant. Convideu tothom a la sessió informativa del proper 12 de març. Expliqueu una mica en què consistirà.
Sí, doncs mira, farem una sessió informativa el dia 12 de març a 6:45 de la tarda a l'Escorxador, a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca, i doncs seguirem parlant d'aquests temes i ens acompanyarà doncs el Jaume Miquel Ruiz com a president d'Aquabae, doncs ens farà ens parlarà doncs des del punt de vista més jurídic, no? Doncs què podem fer en cas que hem estat víctimes d'algun frau o d'alguna estafa, i després també ens acompanyarà el Domènec Martínez, que és el cap de noves tecnologies de l'Ajuntament de Vilafranca, i ens farà una sessió com més pràctica, no? tal com dèiem, no? De com hem de tenir doncs configurats els dispositius, què podem fer doncs per garantir la privadesa, la seguretat digital, etc. I farem una cosa doncs com més pràctica, allà intentarem que sigui en temps real, perquè la gent pugui sortir d'allà amb aquests consells ben clars.
La cita és dijous de la setmana vinent, 12 de març, a 6:45 de la tarda, a la sala d'actes de l'Escorxador. Mònica Caballero, Jaume Miquel Ruiz i Gavi Giral, moltes gràcies per tots els consells i els casos que ens heu explicat avui, que seran molt útils. N'hem après. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.